Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. La reunió del Consell Europeu acaba sense acord sobre els grans reptes d'Europa. No s'ha aconseguit una posició comuna sobre com abordar l'escalada de preus de l'energia i tampoc sobre com respondre al desafiament de Polònia. Els líders europeus han posposat les accions per a més endavant. La reunió dels 27 ha estat, amb tota probabilitat, la darrera amb Angela Merkel, després de 107 cimeres europees en els últims 16 anys. La cancellera ha estat ovacionada per la resta de líders. Merkel s'ha mostrat preocupada pel futur que espera a la Unió.
Ara que acabo la meva responsabilitat de cancellera, deixo la Unió Europea en una situació que em preocupa. Hem estat capaços de superar moltes crisis, però encara hi ha molts problemes que necessiten una solució.
Sobre migració, els 27 han criticat la política de Bielorússia per mercadejar amb persones per pressionar la Unió Europea i asseguren que augmentaran les sancions contra el règim, volíem dir, de Lukashenko. Més notícies. Crisi oberta entre els dos socis de govern a Espanya, PSOE i Podem. D'una banda, els morats anuncien una querella per prevaricació contra la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, després que ha retirat l'escó el diputat Alberto Rodríguez, executant així la sentència del Suprem. I de l'altra, PSOE i Podem, que xoquen per la negociació de la reforma laboral. El govern d'Espanya, per cert, ha ordenat que es tornin els diners de les multes del primer estat d'alarma perquè va ser considerat inconstitucional. Es crearà un equip de treball per fer-ne les devolucions. Catalunya té la competència transferida i, segons fonts d'Interior, s'està analitzant jurídicament quina decisió prendre perquè el sistema de devolució és molt complex. El president Pere Aragonès condiciona el possible suport d'Esquerra als comptes de l'Estat al fet que el govern espanyol garanteixi la protecció del català a la futura llei de l'audiovisual.
La qüestió de l'audiovisual, tot i no estar directament vinculada als pressupostos, però sí que és important que aquesta qüestió es pugui resoldre abans de la tramitació dels pressupostos, en el tràmit d'esmenes, de comissions, perquè és molt rellevant per Catalunya, especialment pel futur de la nostra llengua, pel futur de la indústria audiovisual del país.
Després de reunir-se amb la presidenta balear, Francina Armengol, tots dos han anunciat un front comú de Catalunya, les Illes i el País Valencià per aconseguir aquesta protecció del català. La ponència de vacunes del Ministeri de Sanitat proposa que es posi una dosi addicional a les persones que van rebre la vacuna monodosi de Janssen. Aquesta segona dosi seria de Pfizer o Moderna. Des de Catalunya, Salut recorda que es tracta d'una proposta que encara cal debatre en el Consell Interterritorial. I la fotògrafa Pilar Aymerich, que ha rebut el Premi Nacional de Fotografia, que atorga el Ministeri de Cultura, el jurat destaca la seva feina com a reportera als 70, asseguren que la seva forma reflexiva d'endinsar-se en la notícia per poder explicar històries amb les captures va suposar una deconstrucció radical de la pràctica del fotoperiodisme modern. Aymerich va començar la carrera professional el 1968, tot i que la seva feina com a fotògrafa de carrer va guanyar pes a partir del 1975 arran dels moviments socials que van adquirir visibilitat després de la mort del dictador Franco. Així ha explicat Pilar Aymerich a Catalunya Ràdio com treballava en aquella època.
A mi el que m'interessa és explicar històries amb la imatge. Llavors, és clar, per fer això, jo reconeixo que era molt tranquil·la, reflexionava molt, impressiono un negatiu, diguéssim, poc, no faig molt allò una foto darrere l'altra perquè m'agrada reflexionar en les manifestacions i tal, doncs el que feia era anar-hi 2 hores abans per mirar d'on venia la llum, per mirar per on passarien.
Esport, Jordi Alba té molèsties al peu dret, però si l'evolució és bona, podria estar a punt diumenge pel clàssic al Camp Nou. El Madrid Benzema s'ha entrenat aquest divendres al marge de la resta de l'equip, però en principi està en condicions de jugar diumenge. El Barça preveu que les entrades pel partit s'esgotaran, que el Camp Nou estigui ple, per tant, dependrà de la resposta dels abonats. Aquest dissabte es farà la segona part de l'assemblea de compromissaris del Club Blaugrana. Entre altres punts, es posarà a votació el finançament de l'Espai Barça i la reforma estatutària. A l'Espanyol, Puado és baixa per jugar aquest dissabte al Camp de l'Elx. En canvi, sí que entra a la llista Aleix Vidal, però és força probable que no jugui. L'Espanyol buscarà la tercera victòria consecutiva i la primera fora de casa. Aquest divendres s'ha jugat l'Osasuna 1, Granada 1. I també aquest divendres, a l'Eurolliga de bàsquet, Barça 84, Zenit de Sant Petersburg 58. Els blaugranes són líders invictes. Abans del partit, el club ha homenatjat, però l'equip blaugrana, que va guanyar l'Eurolliga l'any 2010.
Fins aquí les notícies. Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Revolució 4.0 dissabte a les 10 del vespre. Entrevista als dos bessons més innovadors de la cuina, els germans Torres. Què pot passar si els germans Torres i els dissenyadors de l'escola Elisava sumen el seu talent? I també sabrem les novetats més digitals de Ricard Castellet i Jordi Pi. I amb Dani Marco i Joana Barbany parlarem d'un repte imprescindible: que més dones s'assumin a la indústria aeronàutica. I amb Marta Rollo parlarem de la revolució digital que ha provocat la pandèmia a la publicitat.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Dissabtes i diumenges a les 10 de la nit. I també
a l'app i web de Catalunya Ràdio.
Seguim a la finestra indiscreta.
I ja hem tornat. Sí, sí, jo cantaria duet. I tant que cantaria duet amb Shirley Bassey i amb qui convingui. Però hem de fer programa. He de més corregir un error que he comès a la primera part, que la Núria ràpidament m'ha cridat l'atenció. I li agraeixo, que és que quan he llistat els que fem el programa, m'he deixat el Fausto Fernández i el Pere Vall. Cosa que em sembla imperdonable del tot. No m'ho perdono.
No, perquè és que això que fas amb el Word, de posar i treure noms constantment, clar, perquè té com la columna dels titulars, no? Sí. I la d'això dels suplents, però els vas movent i en algun moment se te traspapelen.
En fi, se'n van fos els ploms. Bueno, i per tant, ja bueno, què hi farem? Ha sortit molt femení, per cert, un cop han desaparegut ells dos, no? Seguim amb el programa una hora més, la finestra discreta, i després una hora de l'audiovisual amb una magnífica selecció de bandes sonores de Jerry Fielding. Ara concursarem, però abans permeteu-me que llegeixi a una o un oient que signa com Grandola Vila Morena, parlant de Portugal.
Molt bonito.
Diu: que estupenda està Dolores Fonsi en A distància de rescate. Una pel·li intensa i inquietant. L'atracció lèsbica amb Maria Valverde sí que és verosímil, i no el que tenen la Penélope i la Milena Smith a Madres Paral·leles. Jo vull més Dolores Fonsi, la nova Cecília Roth. Doncs sí, no et preguntaré què et sembla Madres Paral·leles, però...
A mi m'agrada.
T'agrada?
Sí, a mi sí.
Ai.
Bueno, ja sé que a tu no, però bueno...
No, jo no digo nada, però està bé. Bueno, en fi, ha arribat el moment de concursar i jugar amb la Núria i tots els oients de la finestra indiscreta. Aquest era el tall, aquest era el tall. Ja la tens, ja la tens.
No ho sé.
No, espera, ja t'ho diré. La pista era Luxo Fluxo. Saps què és Luxo Fluxo?
No.
És el nom d'una làmpara de sobretaula molt clàssica, 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 que serveix d'emblema d'una productora del cinema d'animació que es diu Pixar. Que la, penso que és la I, Pixar.
Sí, la I
de Pixar és la làmpara, no?
Sí. Que apareix votant i la xafa.
La cosa anava de Pixar. I amb aquesta música...
Sí. Crec que sí.
Sí?
Crec.
Quina és la pel·lícula, va?
No, la diu. No em mullo.
Bueno, la pel·lícula és Wall-E! Wall-E!
Per una vegada l'he encertat.
Ho tenia, eh? Jo l'he vist en el brill dels ulls, perquè els sullullets aquests sí. I tal, és que veig que no hi ha diàlegs. I llavors vaig fer una pregunta, i aquesta és la pregunta que dona un punt suplementari, que jo li deia als oients. Quin és el link entre aquesta pel·lícula, Wall-E, i El violinista en el tejado? Que ha de passar, a més, a través d'una actriu que es deia Shirley Booth.
Això sí, ja em perdo.
Això ja em perdo?
Sí.
Doncs, amigues i amics, felicito en Llorenç perquè ha fet el resum perfecte, eh? D'una banda tenim una obra de teatre de Thornton Wilder titulada The Merchant of Yonkers, inspirada per una obra anterior titulada A Day Well Spent, escrita al segle XIX, que el 1995 va revisar com The Merchant of Yonkers i la va retitular The Matchmaker. La casamentera. D'una altra banda, aquesta obra va inspirar el musical de Broadway Hello, Dolly. I el robotet de Wall-E li entusiasma la pel·lícula Hello, Dolly del 1969 perquè surt per allà una escena i tal i qual. I d'una altra banda tenim l'actriu Shirley Booth, que va protagonitzar la pel·lícula The Matchmaker, és a dir, la casamentera versió no musical, l'any 1958. I què té tot això a veure amb El violinista en el tejado? Doncs que aquesta pel·lícula hi ha una cançó titulada Matchmaker, casamentera, perquè el pare de les noies vol casar les filles i hi ha una casamentera professional que es diu Yente, interpretada per Molly Picon. I ja està.
Bueno, quina història. Però,
doncs escolta, un fotimer de persones han trobat el lligam entre tots aquests emblemes, d'acord? I ara, en fi, diré de l'1 al 26. Núria, qui s'emportarà el triple premi?
22.
CD, DVD i llibre per Marc González! Jo ja no sé si és repetit, però com ho fem de manera honesta, li ha tocat. Marc González és el guanyador. I, Alfons, et toca a tu. I, amigues i amics, fixeu-vos bé, que us donarà una pista, sonarà un tall d'una pel·lícula, sonarà la banda sonora, i amb tot això heu d'identificar la pel·lícula. Va!
Doncs la veritat és que em fa una mica de vergonya amb aquestes pistes tan sofisticades que has donat. Les meves són molt minimalistes.
Estàs de broma.
Barrueres i...
Val.
A veure, Núria, què et sembla? Posem abans el tall o les
pistes?
Tu manes,
és el teu concurs.
Doncs va, atents, que arriba el tall.
Esta refinería en Los Ángeles fabricará su compuesto sintético para transportar a Sirius. La materia prima serán los desperdicios de nuestra ciudad. La operación se está repitiendo varios centenares de veces en las ciudades de todo el globo terráqueo.
Nunca pensé que enviarían a tantos.
Pues vaya. ¿Qué te ocurre, Caleb? ¿Qué me ocurre? Mira a esos tipos. Primero luchamos con los hippies por un empleo, luego los emigrantes y ahora estos...
Ha sonat una música que semblava Star Wars, durant el tall, però no és Star Wars,
que no
això,
no? Que no ens enganyen!
Aquesta és la música, aquesta.
Aquesta és la música.
Fixeu-vos bé.
No us deixeu enganyar.
Com sona? Bé, doncs ja tenim la música, tenim el tall, repetim la pista...
No, és que no l'hem donat.
Ah, no
l'has donat. I t'aviso que és molt curta i molt tonta, eh? Però vaja. A veure, Núria, un cantant, una princesa i una dieta molt Disney.
Jo sé quina és la pel·lícula i no el trobo, eh? No el trobo!
Jo, com no sé quina és la pel·lícula, no ho sé.
Teniu una setmana per descobrir-la, per dir-nos quin és el títol. Fins divendres de la setmana que ve ens podeu escriure a facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o @finestracr. Ens heu de dir el títol d'això que està sonant, d'acord? Però, a més de guanyar el triple premi, si encerteu, i sortiu en el sorteig, CD, DVD i llibre, un punt més pel còmput final de la temporada, si responeu a...
Tot i arribar a la victòria, per què el malson tot just començava?
Hola! Hola! O sigui, a veure, per arribar a la victòria...
Tot i arribar
a la victòria...
A la victòria
el malson començava.
Per què el malson. Tot just començar.
Hi ha algun lligam aquí, eh? Hi ha algun lligam. Està molt clar.
La finestra indiscreta.
Aquests són els quatre punts cardinals de la finestra aquesta setmana. Cap al nord, Werner Herzog.
The films come at me with great vehemence.
A l'est, el dissenyador de Wes Anderson. Al sud, trobareu Jonas Trueba i la generació Quién lo impide.
Todo el mundo dice, nah, estás en la edad del pavo, tus problemas son tus dramas y tú lo estás maximizando todo.
I al west, My West, i no és conya. I Juliet Greco, Alfredo García, Leo Ló i Supernova Express.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorin.
I si voleu ració d'audiovisual, Jerry Fielding, el col·lega d'Eastwood i Sam Peckinpah, salvatge.
No te gustaría volver donde estuvimos antes de venir a este horroroso lugar. ¿No quieres venir conmigo?
¡No! ¡Te odio! ¡Te odio!
¡Lolita! ¿Prefieres quedarte con ese asqueroso chico?
¡Sí! ¿Por qué no puedes dejarme en paz?
¡Asquerosa boca!
¡Suéltame!
¡Sicópata!
¡Cerdo reptil!
¡Te prometo una cosa!
¡Segundo!
No volverás a ver a esos cochambrosos nunca más, te lo aseguro.
Sí, pues tengo noticias para ti. Voy a hacer lo que me dé la gana a cualquier hora.
¡Cállate!
¡Con quien quiera!
¡Cierra
tu asquerosa
boca!
¡Y tú no podrás evitar!
When I was
just a little... Home, passada Lolita a Doris Day, em sembla brutal,
quantes
eh?
Són
brutal.
Little Girls? Són Little Girls?
Sí, sí, sí. Podria tenir un lligam, però de fet... És que són les dues, eh? Les protagonistes de Fenomena d'aquesta setmana. Les he triat perquè... El dimarts podeu veure El hombre que sabía demasiado a les 4:10, que ara que ve el Halloween, Núria, jo sempre dic, amb Rick de les Scream Queen. Doris Day és l'autèntica Scream Queen, que amb el seu crit canviava el curs de la pel·lícula.
De la pel·lícula, sí. El concert aquell del Carnegie Hall, penso que era, sí.
Dimarts a les 4:10, El hombre que sabía demasiado, i dijous a les 4:20, Lolita, de Kubrick, evidentment.
I no fan Werner Herzog, que fenomena?
No, això ho trobareu a Serializados, per tant, a Filmin, o si ens escolteu des de les Canàries, doncs allà hi haurà una retrospectiva, perquè el senyor Herzog va cap allà per fer una activitat amb alumnes i aprofitant per fer...
I aprofitant per anar al volcán, segurament, eh?
Ell ho estava desitjant, ho va explicar, però deia que, evidentment, no havia tingut temps de planejar-ho i que ara estava amb això, però, vaja, com se'ls escapi un dia... el tindran allà amb una càmera.
O sigui, Serializados continua.
Evidentment, continua fins
al 30. I el Guillem continua allà, també, del peu del canó, aprimant-se com un... Com,
sí, sí, corrent,
com un loco.
Corrent com un boig fins al 30 d'octubre a Barcelona. També tenen aquest any festival a Madrid i a Filmin podeu trobar tota l'oferta d'aquest festival que ha crescut moltíssim i que doncs, es permet el luxe de portar gent com Werner Herzog.
I vam dir, Guillem, volem una entrevista amb Werner Herzog, volem una entrevista amb Werner Herzog. Impossible, impossible, impossible.
No, no, s'ha de dir que ens van posar moltes facilitats. La Núria Costa també la saludem, que des de sempre ens escolta. I la veritat és que va ser un gust poder fer una entrevista amb temps al senyor Herzog, que només per posar-vos en preavís va dir que les seves canes es diuen Kinski, per tots els patiments de Klaus Kinski li va fer. Ho dic perquè sortirà a l'entrevista.
Versus Aguirre, la còlera de Dios.
Yo, la còlera de Dios, me casaré con mi propia hija y con ella fundaré la dinastía más pura que jamás haya existido en la tierra. Y los dos reinaremos juntos sobre todo este continente. Yo soy la cólera de Dios.
Bueno, pues es un placer enorme recibir a uno de los más grandes, a Werner Herzog, en Cataluña, en Barcelona, en La Finestra Indiscreta. Muchísimas gracias, es de verdad un placer muy grande estar aquí con usted.
Thank you for the hospitality.
Gracias por la hospitalidad. Solo estoy aquí dos días porque me traslado a Lanzarote, a la isla de Lanzarote.
To the island of Lanzarote.
Se ha hablado en la rueda de... Bueno, al final se ha comentado sobre las plataformas, las series, porque estamos en un contexto de un festival de series. Quería preguntarle si en el formato documental usted también sigue las nuevas tendencias, ¿no?, de las docuseries que tienen estas estructuras narrativas más parecidas a la ficción.
I'm not old-fashioned. I've always been at the forefront of things, but I do not plan a series.
Yo no soy nada anticuado. Creo que siempre he estado en la vanguardia de las cosas, pero no estoy planeando hacer ninguna serie.
But it's interesting what is happening because on one side we have
Pero es muy interesante todo lo que está sucediendo, porque tenemos desde TikToks de 10 segundos hasta vídeos de YouTube de un minuto, hasta series que duran 4 y 5 años y que además están plateadas con mucha inteligencia.
Se ha comentado también sobre los personajes de sus películas, ¿no? Fitzcarraldo, Gaspar Hauser, Aguirre, Grizzly Man. ¿Le gusta explorar en los límites del comportamiento humano?
Could answer it only more general. I'm interested in the human condition. I want to know the heart of men.
Ho podria respondre d'una manera més general. A mi m'interessa la condició humana. M'interessa entendre el cor dels homes.
And in that respect.
I en aquest sentit, jo considero que les meves pel·lícules són humanistes. Ho són fins i tot si faig una pel·lícula en la qual estic filmant un presoner que està en el corredor de la mort, que està esperant la seva pròpia execució en una presó de Texas.
In Texas.
Vostè té una, bueno, tiene una relació, no, con la tierra, con la naturaleza muy especial. También hay algo de mágico en ello. ¿Esos temas de, bueno, de la tierra, de la realidad, o también es supersticioso?
It's not easy to explain it, but I have been fascinated by landscapes of our soul.
No és fàcil d'explicar, però a mi sempre m'han fascinat els paisatges de la nostra pròpia ànima.
La selva virgen, the jungle in Amazonia is not just a backdrop, a background. It is a place of fever dreams.
La selva verge, per exemple, la selva de l'Amazonia, no és només un paisatge que està al fons, també és un paisatge oníric dels nostres somnis.
Sobre Glassheart, ¿fue fácil conseguir esa hipnosis que hicieron para la película?
Well, I made one film where all the actors...
Jo vaig fer, sí, vaig fer una pel·lícula en la que tots els actors actuaven sota hipnosi, cor de vidre, i és una cosa bastant poc freqüent, però jo ho vaig fer per motius estilístics. Va ser una manera d'estilitzar el concepte de que la gent caminen com a sonàmbuls, que caminen en una sensació de trance, per inclús que caminen cap a la seva pròpia mort, no?
Mi padre es el director del programa, le ha seguido durante muchos años y dice que hay dos imágenes de sus películas que se le aparecen en sueños, le obsesionan y quería que le preguntase. La primera es de También los enanos empezaron pequeños, la imagen del enano pidiéndole al camello que se levante y el camello no puede levantarse. Y la segunda sería de Strozek, la gallina que camina sobre el disco de vinilo, que hace sonar el disco de vinilo.
También los enanos empezaron desde pequeños. Es un very specific film, very dark. And it has,
También los enanos empezaron pequeños, es una pel·lícula molt fosca, que té una visió molt fosca i al final és el més fosc del més fosc. Però bé, hi ha una tradició d'això, hi ha l'Infern de Dante, hi ha les pintures negres de Goya, és part de la tradició.
Big cultural tradition, but it's not that there's a big plan. There's no ideology behind it. It is movie.
Però no és que hi hagi un gran pla darrere de tot això o que hi hagi una ideologia. És cinema. Mm-hmm. És una pel·lícula.
And the scene was not in the screenplay. It originated out of doing this work.
I aquestes escenes que em comentes no estaven al guió, es van originar treballant.
And people ask me, what does it mean, your father probably...
I la gent es pregunta que què vol dir, quin és el significat d'aquesta imatge. I la veritat és que jo no ho sé, però el que sí que sé és que és una gran metàfora, però una gran metàfora d'alguna cosa que no sé què és.
Metàfora for what I do not know. And it's the same end of Strozek with a dancing chicken.
Igual que al final de Strozek, no? Aquesta escena que hi ha una gallina sobre el disco, és una cosa que no la tornareu a veure mai més. I és una cosa que d'alguna manera a mi em va caure del cel i que jo vaig retenir, i que la vaig retenir com un present que jo havia rebut, i que per mi té el valor de que és una imatge, no és tan una imatge que no l'oblidaràs, sinó una imatge que formarà part dels teus somnis.
Stay in your dreams.
Ahora, mis imágenes, porque mi padre me llevó a ver Cerro Torre, que aquí se llamó Grito de Piedra. Yo era muy pequeño y me impactó mucho el hecho de que se les congelaran los dedos y perdieran los dedos. Bueno, claro, años más tarde supe que era suya la película, entonces no lo sabía. Claro, yo tengo un recuerdo muy bueno de esta película y quería saber cómo fue rodarla.
Physically very difficult. You can tell when you see the film. What can I say? My salute to your father.
Doncs una pel·lícula físicament molt difícil de rodar, jo crec que es veu quan veus la pel·lícula, i no sabria què dir-te, però sí que enviï salutacions al teu pare.
It was filmed on the most difficult mountain on this planet. To climb the most difficult. Climbing Mount Everest is much easier.
Es va filmar en la muntanya més difícil d'aquest planeta. O sigui, escalar aquesta muntanya és l'escalada més difícil que es pot fer. Escalar l'Everest és molt més fàcil en comparació.
Bueno, sobre los dedos, parece que es algo que a usted le preocupa, porque en Jack Richard su personaje se arrancaba los dedos a mordiscos también.
Well, you're asking too much because I did not write the screenplay.
Bueno, potser la... t'avances una mica amb la pregunta, perquè jo no vaig escriure el guió de Jack Reacher, i realment és una coincidència que estadísticament és pràcticament impossible, no?
Statistically an anomaly, and as you can see I still have all my 10 fingers.
Com pots veure, els tinc tots, els 10 dits.
Una última pregunta. Ha mencionado a Klaus Kinski como uno de los motivos de sus canas, prácticamente, pero a mí, bueno, su película de Nosferatu, sobre todo, me gustó muchísimo. Bueno, quería saber qué recuerdo tenía de esta película.
I do believe that we have never had a vampire in the history of cinema who was with the same intensity like Kinski. There's no one like him.
Crec que en la història del cinema mai ha hagut un vampir com el que va fer el Klaus Kinski en el nivell de la intensitat que tenia. No hi ha ningú com ell.
All the other actors who played the vampire are kindergarten.
La resta d'actors que han interpretat mai el rol d'un vampir són com aprenents de parvulari.
Bueno, muchísimas gracias, señor Herzog, por estar aquí. Buen trabajo con este grupo de estudiantes. Buena estada en las islas también. Nada, felicidades por todo.
Gracias, gracias.
Doncs, Déu-n'hi-do.
Només puntualitzar que la traductora parlava català, però jo li estic preguntant en castellà perquè ella entenia el castellà perfectament.
Però està molt bé, perquè hi ha una... Bueno, això és com ell, que ell és un ciutadà del món, doncs les entrevistes del món, també, no?
Sí, sí.
I dona gust sentir gent amb aquesta capacitat d'explicar-se tan bé.
Ara m'he fixat que la Núria, quan hem parlat de l'escena de la gallina que camina damunt del disc i el fa girar, ha fet cara de dir, és veritat, aquelles coses que...
Però sobretot m'he recordat de Cerro Torre, que era magnífica aquella pel·lícula.
Grito de piedra,
sí.
Doncs és curiós perquè aquí hi ha un oient que, a banda de demanar-nos Canción Mixteca, cantada per Los Secretos, Paris, Texas també ens la demana, i diu que immens està de Harry Dean Stanton i que fabulosa Anastasia Kinski. Per cert, què se n'ha fet d'ella, coincidint amb l'entrevista amb el Herzog?
No ho sabem, no? Està mig perduda.
Bueno, jo crec que...
Viu.
Jo crec que és d'aquelles persones que ho han donat, el cinema els hi és indiferent, sí. O ja no els hi dona tot el que esperen d'ell, però va ser molt gran.
Molt potent, gran,
Escolta, és inoblidable.
Però potser és millor tenir aquest record, no? Mm-hmm. I que no viure una decadència. O jo
a París,
sé,
Texas, això. O Corazonada. Eren
de
pel·lícules
Polanski,
magnífiques. Sí.
Escolta, només puntualitzar que ara estem en ple Serializados, però que la programació de l'Alternativa també ja està allò
està a punt.
Ja. 15 de novembre fins al 5 de desembre, i que hi haurà la pel·lícula de la Clara Roquet, de la Neus Ballús, hi haurà Masterclass de la Carla Simón. Per tant, res, estigueu ben atents a l'Alternativa perquè ja
no
està la programació
la
publicada.
Ai, i això cada mes i cada mes i cada mes, mentre la finestra indiscreta existeixi. I si aguantem, que aguanti també el Guillem Marí, que va dirigint els Serializados per una banda i per una altra ens presenta nova secció.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. El cinema més enllà del cinema.
Sempre és un moment emocionant quan a la finestra indiscreta donem la benvinguda a una nova secció, i a més una secció que, vaja, jo diria, no recordo que l'haguem tingut mai, no? No és una d'aquestes coses que va i ve a vegades, sinó que realment és una novetat, i això sí, el que no és una novetat és el nostre convidat, el Guillem Efemerí. Què tal?
Bé, està bé. M'agrada no ser una novetat.
Exacte. Oh. Estàs consolidat ja, i a més, doncs, una veu ja familiar pels oients de la finestra. I em va venir amb una proposta que quan me la va dir a principi de temporada vaig dir sí, això ho hem de fer, perquè és sempre ha estat actualitat des de fa temps,
clar.
En realitat, però els vincles amb el cinema ja són tan estesos que és inevitable. Parlem de...
Videojocs tal qual, no? No estem descobrint res, és el que tu dius, ja portem 3-4 dècades amb videojocs, òbviament, i aquesta relació, no?, molt interessant que podem anar veient en aquesta secció, i sobretot una tendència, no?, que ja hem començat a detectar, que és el que va passar amb el cinema i les plataformes de streaming, acabarà passant, en certa manera, amb els videojocs, perquè hi haurà plataformes de videojocs. De fet, ja existeixen.
Netflix té... Sí. Vaig sentir, no?, que començava...
Netflix ja ha anunciat que vol començar a, diguéssim, tenir en el seu catàleg videojocs, i que tu directament connectat a Netflix ja puguis jugar un videojoc, i de fet ha comprat un estudi de videojocs, es diu Night School Studios, un estudi del món més indie, que ja l'ha comprat, i és la seva primera adquisició, diguéssim, com a companyia d'una companyia de videojocs. Per tant, això està al caure, això està a la cantonada, i aviat tindrem, doncs, circulant a les televisions intel·ligents, doncs, una plataforma només de videojocs, o la mateixa Netflix, el que sigui, o Amazon també té un sistema per jugar a videojocs. Haurem de veure, no?, amb els anys, fins a quin punt això es va lligant encara més, perquè han sigut dos mons, el videojoc i el cinema, amb una mica de relació amor-odi, no? Sempre s'ha dit...
Una convivència difícil.
Sí, sempre s'ha dit, no?, les pel·lícules basades en videojocs han sigut bastant nefastes. I al revés, també, videojocs que adaptaven pel·lícules en general també han sigut bastant nefastos, no? I com més els hi va, com més millor els hi va, és quan van una miqueta per separat i cada indústria fa el seu, no? I en aquest sentit, tot i així, anant al seu, també tenen relació, perquè al cap i a la fi estem parlant d'un llenguatge audiovisual que, com tots els llenguatges audiovisuals posteriors al cinema, com per exemple la televisió, veu de moltes eines cinematogràfiques, veu de construccions narratives que ja s'han treballat al cinema, veu de construccions visuals que ja s'han treballat al cinema, veu també molt de les bandes sonores que també amb el cinema han sortit a partir del cinema, no? I en aquest sentit són cosins germans, i hem de tenir això molt present, no? I fins al punt, per exemple, que ara moltes pel·lícules enormes, no?, de sense ficció, de grans efectes especials, de Hollywood, inclús sèries com The Mandalorian, ja estan construint els seus sets amb motors gràfics dels videojocs, com Unreal Engine. Per tant, ja la simbiosi pot arribar a ser total, no? Jo crec que també és interessant que aquí tinguem un espai per veure aquesta relació, per veure introduir videojocs que siguin, jo m'he plantejat, com videojocs per cinèfils que potser no estan jugant tant, o que vulguin entrar en aquest món a partir de videojocs que, des de la inquietud més cinematogràfica, doncs ens portin un món que puguem veure a gran pantalla, i que en aquest cas entrem a la pantalla i el vivim, no?, que és el que es tracta d'un videojoc, de viure l'aventura. I avui volia començar amb una aposta per la ciència-ficció d'aventures postapocalíptiques, i amb un d'aquells mons que dius, ostres, si ho veiéssim en una pel·lícula, ho gaudiria. I de fet, gairebé us recomanaria més que passeu hores en aquest videojoc que no tant veure qualsevol pel·lícula de ciència-ficció tipus Chaos Walking, que no ens va agradar gens, i que realment demostren que per fer aquestes coses quasi millor passar-nos a un videojoc com aquest, que es diu Horizon Zero Dawn, y es de la PlayStation 4.
¿Quién era mi madre?
Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí.
¿Así que las matriarcas lo saben?
No es tan simple.
¿Pero lo saben?
Aloy, somos parias.
Somos parias. És una mica un exemple de la història, de l'inici d'aquest videojoc, Horizon Zero Dawn, com us dic.
PlayStation 4.
PlayStation 4, va sortir el 2017. Allà hi ha una versió per ordinador des del 2020, és un joc exclusiu de PlayStation 4. La segona part està anunciada per la PlayStation 5 el 22, d'aquí pocs mesos, al febrer, de fet. I és la història d'una nena, l'Aloy. No té mare, no? I no té pares, de fet. És una orfa rescatada per un home que és un pària, que no pertany a cap de les tribus que dominen aquest món post-apocalíptic que veiem, no? Són tribus d'un estil gairebé prehistòric, no? Molt, molt protohumanes.
Molt Mad Max? O...
No, molt més... més potser ara em ve de, com el planeta dels simios sense ser simios, no? Una miqueta aquest estil més, més de bosc, de bosc frondós, tots són...
Avatar?
Sí, podria ser un avatar on tu descobreixes a través d'aquesta nena, l'Eloi, que ha de superar una sèrie de proves per convertir-se digna d'aquestes matriarques i saber el secret de la seva existència, perquè és una pària, i en el moment que tu, en aquest món que comences, descobreixes que això que estàs vivint és el futur. És un futur on les màquines s'han apoderat de la Terra, aquí seria més Terminator, no? Una miqueta.
Matrix.
Els humans ja viuen gairebé com a tribus de fa milers d'anys, no?
Escolta, ens aniria molt bé, baixaria la pol·lució
sí, sí.
I tal.
Totalment, de fet, anirem descobrint que el motiu també venia una miqueta d'aquí, no? D'aquest final de humanitat. I aquesta nova humanitat lluita contra unes màquines que reprodueixen i que tenen forma d'animal, gairebé, no? I llavors els animals d'aquest món són animals mecànics que tu has de destrossar per vendre les peces, per fer-te armes i de més.
Deixa que et faci una pregunta de profà.
Sí, i tant.
Això que ens passa a vegades als cinèfils, que hem vist tant que totes les pel·lícules ens retrauen a altres pel·lícules, amb els videojocs també passa?
Constantment. Sí.
Per tant, aquest videojoc és nou, diguéssim, o ja té altres referents?
Té molts referents, no? Però al final és com qualsevol altra història que neix de moltes idees que ja han conegut i se les fa pròpies. Jo el que destacaria, sobretot, d'aquest videojoc és la jugabilitat. És un videojoc on pots fer moltes coses. És d'aquests videojocs de categoria de món obert. Tu tens unes missions, però sí que ets bastant lliure a l'hora de fer les teves eleccions, no? I, per exemple, segons què facis, la protagonista creixerà amb uns certs trets o uns altres, i també durant les teves missions, si per exemple tu si vols dedicar-li més hores a caçar animals i recol·lectar certes herbes, tindràs més força i més salut, no? O pots anar directe a la missió. Per tant, això també et permet tenir una personalitat pròpia dintre del joc que et fa que encara et posis més dintre la història, no? Que és la gran potència dels videojocs, realment, endinsar-te en aquest món. La música és espectacular, els gràfics, és un videojoc que es supera a si mateix els gràfics.
Sí, i això que parlem del 2017.
Sí, però realment ara ja estem a una etapa on ja no sé jo que en diferència de dos anys feia un gran salt. Ara estem a una etapa on ja gairebé tots els videojocs tenen uns gràfics similars, ja estem al món del 4K, no? ja estem bastant estabilitzats aquí, però sí que sobretot depèn molt de com estan dissenyats i els motors gràfics dels videojocs, si aconsegueixen certes textures que són molt realistes. I aquí ho és, l'ambientació és espectacular, el bosc té vida pròpia, no? Els boscos on els movem, té inclús un motor de meteorologia que fa que canviï molt la meteorologia de l'ambient on et moguis, i les hores que tu passis també afectarà a la meteorologia del joc, no?
I les hores que tu t'has passat jugant a aquest joc, quantes deuen ser?
No vull calcular-ho perquè si no després és ja quan... Però sí que, mira, tu això ho pots consultar més o menys amb els jocs, també si t'interessa de cara a comprar-te un joc, no? Es calcula que si tu fas una partida normal i no ets un jugador molt de passar hores fent altres coses alternatives a les missions,
si ets impacient,
estaries al voltant d'unes 20-22 hores.
Bueno, val.
No, és bastant raonable, i òbviament depèn de la dificultat, si tries fàcil, mitjà. Jo sempre soc de nivell mitjà, jo entre una cosa i l'altra perquè no sigui moltes hores, i si no, podries arribar-te a passar 60 hores si fas tot el complet. Per tant, no és tant. Si agafessis només les històries i allò que es diu les cinemàtiques, no? Que també dedica... Cinemàtiques, per entendre'ns, són aquelles escenes d'animació que es veuen en un videojoc entre pantalles, no? Ara ja estem en videojocs que estan molt integrats, i de fet aquest és un d'ells on la mateixa cinemàtica acaba desenvolupant la manera en què tu jugues, no? I que tu estàs veient aquell vídeo reproduint-se, no és allò que et molesta, que passava en molts jocs sinó que està tan integrat que forma part de la teva manera de jugar. Llavors, en el moment que estàs jugant, ja aquella cinemàtica es desplega i vius la pel·lícula. I si parlessin només de les cinemàtiques, de fet ho pots trobar a YouTube, podries veure aquest videojoc com a pel·lícula en 5 hores.
És que, clar, jo els videojocs em vaig desenganxar una miqueta ja fa temps, i, clar, la cinemàtica que parles tu, clar, és que era un rotllo, no? Tenies ganes d'estar i seguir jugant, però perquè els jocs eren una altra cosa. M'imagino que ara, precisament del que estem parlant, d'integrar cinema i videojoc, pràcticament.
És que formen part d'un mateix pack, no? I estan 100% integrats, i és el que... Això, sí. Tu jugues... I ja la mateixa cinemàtica del joc és el joc en si mateix. I això anirà més. I, de fet, hi ha videojocs que són directament la cinemàtica pura i dura i intervenir entre això, que seria aquesta mescla entre les pel·lícules interactives que vol fer Netflix i els videojocs que ja són pel·lícules, no? És una fina línia que anem explorant. Jo també em vaig espenjar bastant, com tu, però he tornat, en part també per culpa de la pandèmia, però mira, una secció com aquesta també em permetrà estar al peu del canó d'una indústria que potser va inclús més ràpid del que voldríem, no? I més ràpid que la indústria del cinema i les sèries, que encara que ja té una velocitat de creuer bastant. Això ja és supersònic.
Confessió ràpida, jo durant la pandèmia, després de veure The Last Dance, em vaig comprar una PlayStation 1 per jugar...
Tu vas a retro.
A l'NBA Live. Sí, jo em vaig quedar allà i, si pogués, jugaria a la Mega Drive, a les Streets of Rage i tots aquests
encara
jocs.
Encara pots fer-ho.
Segur.
Ja et muntaré una consola retro. Jo tinc una consola retro a casa muntada per mi, 40.000 jocs retros... I
la meva dona t'ho agrairà moltíssim. No, realment no sabria d'on treure les hores, però sí, ja, vull dir, t'accepto la proposta, vaja.
I tant. També és una cosa divertida dels nostres videojocs. Abans ens feia repelús, diguéssim, un videojoc antic, per allò de com canviem els gràfics. Ara, en canvi, ja estem amb una generació de jugadors que ens agrada tornar als antics perquè forma part també de la nostàlgia, no? I això també és molt interessant d'explorar. Abans ja sortia un nou gràfic i ja el que tenies anterior era per tirar a la bessura, no?
Sí.
I, en canvi, ara hi ha una certa apreciació, que també és una cosa que els videojocs necessitarien. Una miqueta més d'autopedagogia i d'estimació pròpia a la seva
trajectòria. Respectar els clàssics.
I la seva història, perquè ha sigut sempre també un món molt crematístic d'anar a la següent tecnologia, i això ha fet que a vegades no hi hagi prou reflexió històrica, que ara ja comença bé, no? Mm-hmm.
Doncs escolta, Guillem, recorda'ns una altra vegada el títol d'aquesta primera proposta.
Horizon Zero Dawn, de la Play 4, també es pot trobar amb amb ordinador, perdoneu, mm-hmm. I dir-vos res, que els seus estudis Guerrilla Games són dels Països Baixos, el director és Mathis de Jong, que no és migcampista del Barça, però bé...
Ni davanter.
Que sapigueu que també en els videojocs de gran pressupost no tot es fa als Estats Units, també. I d'aquí es fan moltes coses, també. És una indústria aquí a Catalunya funciona bastant bé.
No, fas bé en dir-ho, que ens vagis avisant de la procedència dels jocs, clar. I aquest, concretament, no té de moment una relació cinematogràfica, però podria perfectament ser una
pel·lícula... Una pel·lícula sense ficció, i quan juguem, vivim com si estiguem al món d'una pel·lícula estil Avatar, com tu deies.
I alguna vegada per això porta'ns alguna cosa que siguin adaptacions o alguna cosa així.
Ja partirà moltíssim. Hi ha videojocs amb actors i actrius de Hollywood, hi ha moltíssimes coses i ho anirem veient.
Doncs ho anirem descobrint tots plegats, jo mateix, perquè no en sé molt, però m'enfio del Guillem i qui sap si acabaré reenganxat també.
Sí, algunes partides farem, va.
Sí, i tant. Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins aviat.
I vinga, fins la propera, eh?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
This is a grave mistake to think too much. Patrick Sumner, the new surgeon.
Welcome aboard, Mr. Sumner.
Ui, no. Aquesta música em sona d'algo.
És l'inici de Shutter Island, de fet.
Ah,
no?
Però val.
Que no és música original de la pel·lícula.
No, és obra clàssica, clar.
Sí. Però l'he agafat perquè començava amb un vaixell, no sé si us recordeu, allà a la boira.
Sí.
I aquesta sèrie que us presento ara també va de vaixells a la boira. M'agrada fer la plataforma amb la Núria perquè és de les que em fa cas i pren notes del que vaig dient. És una bona setmana. Apunta't per començar aquesta sèrie, que si sentíeu, és un cirurgià que s'embarca en un vaixell, en aquest cas, allò, los balleneros clàssics, i on comencen a haver-hi una sèrie d'assassinats en el vaixell que el cirurgià diu, ui, sembla que no són morts naturals, i el capità està una mica com una cabra, el capità és Colin Farrell, a més a més. La sèrie es diu Sangre Helada, que és un títol que ja m'agrada molt, i la dirigeix Andrew Haig, a més, que va dirigir 45 anys aquella pel·lícula amb la Charlotte Rampling, sí, que, de la parella gran, i Lennon Pitt, que era aquella del Mozo de Cuadras, també, estava molt bé, per tant, és una sèrie molt potent, d'ambientació, podeu imaginar. També a Movistar, el dia 25, perquè aquesta sèrie hi arriba el dia 25, la pel·lícula que vam veure a Sitges de La casa de les profunditats, de Julien Maury i Alexandre Bustillo,
sí.
Que si us agrada el cine de por, de terror de veritat, és a dir, no sang i fetge, sinó que et facin patir, És una pel·lícula que fa patir moltíssim.
Per mi hi va haver una altra també en el festival que a mi em va agradar molt i que realment vaig passar por. És l'abuela de Paco Plaza.
Sí. Que és una pel·lícula, doncs això, casa encantada, però a més a les profunditats. Ah. És a dir, tota la pel·lícula rodada sota l'aigua, que té el seu mèrit, també. Per tant, bones propostes arriben de Movistar. A Apple TV, apunteu que arriba aquesta setmana també Invasión, la nova sèrie de Simon Kinberg, un dels caps pensants de tota la saga X-Men, protagonitzada per Sam Neill, que torna a ser invasió alienígena. Ho veiem des de diferents punts de vista dels
com
protagonistes.
Com si fos Rashomon.
Bé, aquestes coses, no? Una mica repetit, però la sèrie de producció important, això sí. A Amazon, una pel·lícula molt desconcertant, Núria, no cal que l'apuntis aquesta. Es diu Infinite i ha arribat avui ja. La dirigeix Antoine Fuqua, que he de dir...
Mi enemigo!
Sí, que he de dir que s'ha desinflat importantment. I, de fet, aquesta pel·lícula era com la gran aposta per llançar la Paramount Plus, que és la pròpia plataforma de la Paramount, als Estats Units. Com aquí encara no la té, arriba a Amazon. Però la pel·lícula diuen que és un desastre. Mireu les qualificacions, i això que el protagonista és el Mark Wahlberg, i hi havia una
no producció... No m'estranya, perquè ell és una persona tan poc interessant, o sigui...
Doncs, no l'apunto.
En qualsevol cas, a Amazon la teniu, Infinite. A Disney Plus arriba el 26, The Night House, que és una pel·lícula que s'havia d'estrenar, s'ha endarrerit mil vegades. Jo crec que deu ser una d'aquestes de la filial de la Fox, que la Disney els hi va arribar i no sabien què fer amb ella, perquè és una pel·li de terror amb Rebecca Hall de protagonista, i al final la posen a la plataforma The Night House, però té bona pinta, per tant, a partir del 26 ho podeu experimentar. I si sou un superclàssics, a l'HBO, 11a temporada de Curb Your Enthusiasm, aquesta sèrie de Larry David, el creador de Seinfeld, entre d'altres, sobre les seves vivències i bé, el protagonista de Si la cosa funciona, aquella pel·lícula de Woody Allen on bàsicament feia de Woody Allen, no? Doncs a l'HBO, a partir del dia 25, 11a temporada, una de les superveteranes de la parrilla.
I el Javi que ens afegeix que vol fer una petita pinzellada
de la graella, perdó, de la
graella. De la sèrie de moda. Diu, a mi no me ha gustado el juego del calamar. Por cierto, más política de lo que parece. Quizá nos quedamos con lo superficial, pero olvidamos el trasfondo de la sèrie. Jo no l'he vista, però ja estic fins als nassos del calamar aquest.
Com, com deien a Sitges...
Jo vaig tenir la sort de veure-la quan encara no havia parlat ningú. I t'has de dir que em va trastocar, eh? Bueno, va fascinant, no? La vaig veure d'un tirón, eh? I em va trastocar una
mica. Que enganxa molt. Enganxa.
Però ja també estic una mica farta, però... Tenir la sort de veure-la abans d'això.
Clar, però com deien a Sitges, no us preocupeu, d'aquí una setmana a Netflix hi haurà una altra cosa que de cop serà del que parlarà tothom.
Ja hi ha una altra, no sé si parlarà molta gent, però que se'n diu La venganza de les Juanas, mexicana. Oh. Que és estupenda, eh?
Sí, mira, s'ha avançat i d'aquí dues setmanes, quan estiguis fins als nassos de La venganza de les Juanas, que sabies que la Núria ja ho havia avisat.
Doncs mentre esperem l'arribada triomfal de Mae West al programa per la banda West, o sigui, de la banda oeste de la Casa Blanca, que és la finestra indiscreta, amigues i amics, un parell d'aportacions macabres indispensables.
Anda, come.
No me la reparo.
Vamos, hombre, que para sufrir hay que alimentarse.
¿Hay de crema?
Sí, este. Y este también.
Uy, qué rico. Anda, que como nos esté viendo...
No seas agorero, hombre. A mí me gustan más los de cabello de
Jo no sé si li hem de dir L'estranyo viaje encara o El crimen de Mazarrón, que no, és com s'havia de dir, no?
No, però és L'estranyo viaje,
va,
eh?
És un clàssic. No, has vist? No, no. És... Bueno, al costat de Berlanga i Buñuel és potser la pel·lícula més adorable i terrible de la carrera de Fernando Fernán Gómez.
I a més és que és molt moderna, eh? Es va avançar tot. Tu te'n recordes el passe de modelos de Carles Larrañaga?
Evidentment. És una pel·lícula travesti, serial killer...
políticament incorrecta.
Absolutament. O sigui, tota Alba. O sigui, increïble. I Jesús Franco.
I Rafaela. I los pájaros. Perquè està plena d'ocells.
La més maleïda del director al costat del Mundo Sigue, però una d'aquelles pel·lícules indispensable per entendre millor allò que deia el Jonas Trueba abans Ai, el Herzog, de la negró, dels gravats de Goya...
Però és la negró amb molt d'humor, eh?
Com, clar, com és indispensable. Sí, 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 sí. Clar. però com una pel·lícula de Buñuel, en definitiva. Sí, sí. El Estranyo Viaje ha tornat als cinemes, o sigui, en fi, és com un miracle dels pans i els peixos.
Aquesta pel·lícula és una de les que passava normalmente a les meves classes a l'ESCAC, a les classes de crítica, i any rere any, t'ho juro, es quedaven bocabadats amb la pel·lícula. Com és possible que l'any 64, 1964, es pogués fer aquesta pel·lícula a Espanya?
No, va ser sense patir el càstig de la censura i de tothom. No,
però va ser més un càstig comercial que polític, eh? Va ser comercial, que no sabien què fer amb ella, ja ho entenc, la veieu, ja, que no se sap què fer amb ella, no?
Aquesta és la primera aportació macabra, la segona és aquesta.
¿Qué hacéis por aquí? Es Halloween, hemos hecho truco trato.
¿Estáis solas?
Hay un tío muy raro con una máscara.
¿Dónde?
No para de jugar al escondite con nosotras.
¿Dónde lo habéis visto?
Ahí.
Dios mío. ¡Corred! ¡Marchaos a casa!
Havia una cosa amb Halloween Kills que em passa que em sorprengui, és que amb tants anys i tantes històries i tal, com és que queda algú al poble de Halloween que encara no sàpiga qui és l'assassí de la màscara i estigui allà passejant per la nit d'aquella manera, m'entens?
Sí,
és un disbarat.
És un disbarat, però he de dir, Núria, que a diferència de l'anterior, en la que jo havia posat expectatives, perquè tornava Carpenter a la producció, tornava Jamie Lee Curtis, i deies, home, alguna cosa especial hauran preparat, i després em vaig trobar el desembre. Clar, en aquestes les expectatives eren baixes.
Eren zero,
això,
no?
I en canvi m'ha donat una miqueta de creativitat a l'hora de filmar algunes escenes o de buscar els flashbacks, aquestes coses, i dic, bueno, va, compro. I té homenatges a la tercera part, que és la gran oblidada, aquella pel·lícula que no tenia res a veure amb la saga, però que estava molt bé, del Tommy Lee Wallace, no? Per tant, mira, escolta, com a fan de la saga, compro Halloween Kills.
A mi em fa gràcia perquè quasi és una pel·lícula de Jerry Lewis, com un caso clínico en la clínica, passa quasi tot a dins d'un hospital, la Jamie Lee Curtis en un llit, estirada sí, tota l'estona...
La Jamie Lee Curtis s'ha embutxacat un taló per rodar 3 dies.
I... Això,
però té una escena, Núria, que és molt poderosa, sí, perquè és l'escena on finalment s'uneix tot el poble per matxacar el senyor Michael Myers i aconsegueix crear-te l'efecte de, ostres, pobre tio, perquè l'estan matxacant aquí una turba de descerebrados.
Perquè
no?
és una pel·lícula, i acabo amb això, perquè és un poble molt petit que té un hospital molt gran, on hi ha passadissos i pisos i corren i entren i surten i tal i qual. I va tota la població a fer la típica escena de linxament de totes les pel·lícules americanes, però exactament com si fossin les hordes que van atacar el Congrés dels Estats Units, liderats per Trump en un moment. Jo crec que aquesta pel·lícula ja estava feta.
Veus? Té reflexió.
Té metàfora, té metàfora.
Té capes.
Halloween Kills té metàfora. Mae, ja pots venir cap aquí, que tens moltes ganes.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. És un honor fer la primera petició de l'Strange. Ella, he de confessar que és un repte difícil de classificar i d'adjectivar. Avui parlem d'una dona d'escàndol, diria més, d'una provocadora nata. Saludem Mae West. Mary Jane West va néixer a Nova York, alerta, al 1893. Sabíeu que el seu pare era un boxejador d'origen irlandès i la seva mare, model de cotilleria? Va debutar al Music Hall quan tenia 14 anys. Va ser el que podríem dir una baby vampiressa. Això sí, aquesta vampiressa de tonta no en tenia ni un pèl. Frases lúcides, divertides i, sobretot, intel·ligents. West no va ser una actriu clàssica. Més aviat va revolucionar Hollywood. A vegades donava la imatge de dona brutota, brusca de moviment, però àgil amb les paraules. No tenia ni un físic ni una bellesa espectaculars. Però no us deixeu enganyar, ella va crear una deessa per la qual tots sospiraven. Va arribar a ser l'actriu més ben pagada de Hollywood. Es va fer famosa arran de l'escàndol del musical Sex.
Després de 400 funcions marcades per la polèmica, va ser condemnada a pagar $500 i passar 10 dies a la presó per corrompre la moral de la joventut. I si us pensàveu que l'experiència la va traumatitzar, sento decebre-us perquè no. S'ho va agafar amb el seu peculiar humor. Es veu que es posava calcetes de seda per anar a esmorzar amb el director de la presó. Boníssim. A West li devem el descobriment de Cary Grant. Ell rodava Madame Butterfly, el va veure i va decidir que havia de ser l'antagonista de la seva Lady Lou. Recordem que no era habitual que les actrius decidissin quin actor contractaven, però West manava i molt. West va convertir Grant en el que ara diríem un home objecte. Després diuen que quan Grant ja apuntava maneres d'estrella, els estudis van fabricar una aventura amb West per dissimular la suposada homosexualitat de l'actor. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. West va escandalitzar i va despertar admiració, m'atreviria a dir que pers iguals. Parlava obertament de sexe, no era la dona sumisa i apocadeta de l'època, ell era un torrent de vitalitat. Us la imagineu en aquella època? Però també reivindicava que els actors i les actrius havien de ser tractats amb les mateixes condicions laborals. Es podria dir que era una feminista. Una altra diva de l'època, Marlene Dietrich, va dir d'ella que li havia fet de mestre. Always had a sugar daddy with plenty sweets for me, but now I've got a regular guy who loves me constantly. Tota aquesta revolució de West va passar en ple Cody Hayes. Recordem que era el codi que establia què es podia dir i què es podia veure al cinema. Per tant, West es va convertir en un mal de cap per a la correcta moral de Hollywood. Li van censurar 4 de les seves pel·lícules. Fins i tot, els estudis Paramount la van acomiadar per pressions. Però ella no es va rendir i va seguir fent pel·lícules a la seva manera. Al final de la seva carrera va estar molts anys sense rodar, fins que als anys 70 va fer un retorn sonat.
Hola, nena. ¿Cuánto tiempo sin agarrar?
Oh, es como ver a un fantasma, solo que vas mejor vestido. Oye, ¿llevas una pistola en el bolsillo o te alegras de verme?
Estás guapísima, Encanto. Estoy muy contento de verte.
¿Por qué has esperado tanto, va?
Més curiositats. Durant la Segona Guerra Mundial, els soldats tenien una armilla salvavides que es deia My West. Als anys 50 va fer un show a Las Vegas amb culturistes gairebé nus, que va ser un èxit. Salvador Dalí li va dedicar un quadre, tot i que en forma de sofà. Això sí, ara us sorprendré. Perquè sabíeu que era de les actrius que gairebé no anava a festes? Passava directament, no li agradaven. Deia que necessitava temps per cuidar la seva gent. Molt, molt, molt intel·ligent, West.
Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better.
Quan sóc bona, sóc bona, però quan sóc dolenta, sóc millor. Només mai West podia dir aquesta frase mítica. En va dir moltes més. La seva vida privada va ser discreta. Matrimonis i moltes aventures amb homes. Ella va ser una pionera, una dona que va plantar cara al Hollywood, que va ser una revolucionària, una mena de Madonna dels anys 30. Recordeu que si voleu un Strange a la carta, ens podeu enviar un correu a finestra@catradio.cat. Envieu, envieu, que jo sóc feliç si rebo les vostres peticions. Apaciau!
Wait a minute, what do you say? Come back anytime.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Me voy a portar como un cerdo, pero me han convencido. Me suena ese nombre.
¿Y el apellido García?
Claro, es como Jones o Smith.
Estamos en el Hotel Camino Real. Si sabe algo, nos alegraría verle.
Lleve eso con usted.
No se preocupen, si está vivo lo encontraré.
Es igual, esté como esté, no es problema.
Entonces, lo mismo da vivo o muerto, ¿no?
Muerto. Mejor muerto.
I el que sí sé és que marxem, i marxem a Mèxic, Núria, o sigui que... México lindo,
México lindo.
Aquí nos vamos. Bona nit, Núria.
Bona nit a tots.
Al fons arriba l'audiovisual amb Jerry Fielding, que és el protagonista de la nit, i les pel·lícules de Peckinpah, Eastwood i Michael Winner.